Tots som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Tio, fem un programa de tele. És que s'ha de veure el que fas. Jo puc sortir a les fosques, saps allò? En plan, que estic protegido.
No.
Però tu, s'ha de veure aquest swing.
Morritos, morritos. Hola, oi, estem amb la Lolita. Com estàs, Lolita?
Molt contenta de veure't, com
molt
sempre.
Molt bé, estic una mica en xoc, també us he de dir, perquè la Lolita avui no porta ulleres.
Me les he deixat a casa.
Però portes això.
Porto
com ho definiríem,
de...
això?
Són... El més snob que tinc a casa. És com una espècie de monocle... Binocle.
És a dir, són unes ulleres que no tenen...
Que s'enganxen al nas i em fan fer una miqueta aquesta veu.
Sí, només no tenen patilles, com si diguéssim.
I a més, no, i se'm giren i...
Sembles però... un colonialista anglès...
Ja era hora. Ja era hora.
Per fi ha tornat als orígens, a la seva autèntica essència.
Sí o no, tio o tia?
Un senyor d'aquells amb barba, de Willy Fogg.
Sí,
de Willy Fogg,
sí,
aquella barba
sí.
Que va per sota. Com van les coses en la Índia?
És superbruta, la barba.
M'agrada molt aquestes ulleres perquè te les pots posar i treure només movent el cap. Bueno, posar no, però treure-te-la així, ara se l'esclava al xip, fa un cop de cap
no?
Heavy... Ah, no, doncs aguanten, eh?
No, no, et dic una cosa, van molt bé. Ara, ara em sap greu dir-ho, però és una cosa que venen a generar l'òptica.
Ah, sí?
Sí, que és fantàstic. La gent ho porta com enganxat en a la cartera o tal, perquè és molt primet. Si veu molt bé, és molt millor que les de farmàcia, aquestes de baratilla. I tenen gràcia, el que passa que, clar, ara
per riure molt.
Si em veig una mica rara, perquè és totalment transparent. Ja m'han dit, les vols vermelles? Dic, senyora...
Escolti'm.
Que tinc una edat, hòstia.
Hòstia, pues el problema és que tu et queda tot tan bé.
Ja.
És així, és
que està bona és molt difícil, Roger.
Lolita Bosch, ja ho sabeu, cada setmana explicant-nos històries extraordinàries. Avui una història de moltíssima actualitat, de tristíssima actualitat i de...
valentíssima.
I també actualitat. De coratjosa actualitat.
Sí,
estem parlant d'una gran caravana, ja sabeu, la caravana hondurenya que avança a peu cap als Estats Units, de gent que fuig d'una realitat impossible per anar, encara no se sap on, però en tot cas, amb tot el coratge, anar cap amunt. Oh, oppression, you pray on us when we sleep. Oppression, you chase after the tide. Les imatges segur que les heu vist. Moltíssima gent atrevessant Mèxic. Alguns...
Bueno, Mèxic estan entrant, que ha sigut... Jo us volia explicar l'entrada a Mèxic, que va ser el dia 20.
Sí.
Però... Jo estic, de veritat, molt impressionada. O sigui, si pogués, jo demà al dematí agafaria un avió, que no puc, ho he mirat, per anar-me'n a caminar amb aquesta gent, perquè ho trobo al·lucinant, el que està passant, però al·lucinant, de veritat. No només al·lucinant pel fet de que hi hagi tanta desesperació que 20.000 persones surtin caminant del seu país, que, cuidao, és la primera, perquè això serà una cosa... O sigui, ja hi ha hagut aquest tipus de migracions i tal, però aquesta és la primera, jo crec, de moltes. Llavors és una cosa que s'hauria de tenir molt present perquè jo crec que canviarà molt el panorama polític internacional i tal. Si no, perquè per aquesta frontera passen 20.000 persones no sé, cada mes des de fa molts anys, però és la primera vegada que les mirem. No les miràvem. O sigui, ja hi ha tota aquesta gent fent això. El que passa que ara ho estan fent juntes. Aleshores, ara, allà li diuen la caravana invencible, una mica armada invencible, jo li diria la caravana de la vergonya, perquè està generant episodis de xenofòbia terrible, el Trump s'està fent una carrera política més despietada, si era possible, dient coses com que traurà les ajudes econòmiques a Hondures per deixar-los marxar, com si marxar del teu país fos un delicte. Que és una cosa que només es feia, per exemple, a Cuba durant una època, però sortir d'Honduras no és un delicte. Guatemala va dir que els deixava entrar i que els deixaria entrar i el Trump, anava a dir el Bush, que tant
bueno, tomata, sí, més
sí, el Trump va dir que tindrien sancions econòmiques. Etc. O sigui que el Trump ara ha decidit la seva autoritat colonialista i extracapitalista i tal, quins drets tenen aquestes 20.000 persones i quins no. I a mi això em sembla molt bèstia. Primera, perquè conec molt, 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 molt de la vora la pobresa de Centroamèrica. I és una cosa espeluznante.
De què fugen? O sigui, com és la realitat d'Honduras?
De la pobresa. Honduras té la ciutat més perillosa del món des de fa 10 dècades, des de fa una dècada, que es diu San Pedro Sula. Té un dels índexs més grans de feminicidis, atacs a activistes, sobretot les que es dediquen... hi ha moltes dones que es dediquen a protegir espais tribals i naturals i tal. És un dels llocs amb més feminicidis. Es parla molt dels feminicidis de Mèxic, són més famosos els de Ciudad Juárez, però a Honduras n'hi ha moltíssims. Hi ha una violència extrema, una corrupció extrema i una poca perspectiva de futur extrema. Jo entenc la por, l'entenc, no la comparteixo, però l'entenc perquè crec que s'ha d'intentar entendre.
La dels països rics, vols dir? La dels Estats Units, la de Donald Trump, o no?
No, la de Donald Trump no, perquè 20.000 immigrants els necessita als Estats Units, o sigui que tampoc és per això. No, entenc que es pot manipular molt fàcilment aquest discurs i dir, ostres, que venen 20.000 persones que no saben què fer-ne. A Mèxic n'entren 30.000 al mes i som un país de 130 milions de persones, vull dir que sí sabem què fer-ne. Però entenc el discurs que manipula i diu, no hi ha prou recursos per tothom, no hi ha feina per tothom, també ho diem aquí, no hi ha feina per tothom, no hi ha recursos per tothom, hem de protegir una mica perquè tothom no hi cabria, i són frases que les anem normalitzant. Però, una, no és veritat que hi hagi falta de recursos, és que els recursos estan molt, molt, molt mal repartits, no? Després, el món no és nostre, això és una cosa que ens hem de treure del cap, el món no és nostre, o sigui, que nosaltres tinguem una nacionalitat no vol dir que aquest tros de terra sigui nostre, vol dir que ara vivim aquí i hem nascut aquí, però aquesta gent podíem haver estat nosaltres, podíem haver nascut allà perfectament, i per tant hem de fer com un esforç per entendre que podia ser jo, diguéssim, que no he sigut jo, no perquè m'ho mereixi més, perquè estic aquí, perquè soc europea, perquè soc blanca, perquè tinc... sinó perquè no vaig néixer allà, com podia haver nascut al Marroc, o com podia haver nascut a Xangai, he nascut aquí. I llavors tinc més privilegis ja d'origen. Costa molt, molt, des del primer món, entendre el que suposa créixer al tercer món. Perquè aquesta imatge de la pobresa que tenim entre romàntica i ara hi ha això que es diu aporafòbia, que és la por a la pobresa, està totalment distorsionada. O sigui, aquesta gent estan caminant per menjar, tio, però...
I ho dic sense... perquè no els matin. Vull dir,
sí,
situacions...
I ho dic sense cap romanticisme per la pobresa, eh? No dic allò, estan entrant 20.000 bones persones. No, segur que hi ha de tot, i segur que entre els immigrants que han entrat a Europa també hi ha gent afí al terrorisme. Segur que els espanyols que se'n van anar a treballar a Alemanya, molts tenien moltes idees franquistes, segur. No migra la gent bona, migra la gent pobra. I amb la gent pobra, nosaltres tenim una responsabilitat. Primera, perquè podíem ser nosaltres. I segona, perquè si es manté aquest estatus en el que hi ha un país tan pobre, com Honduras, que destaca Centroamèrica en el context d'Amèrica Latina, és perquè hi ha un país tan ric com el nostre. No només perquè, com va dir Neruda, se llevaron el oro y nos dejaron las palabras a l'estat espanyol, al regne d'Espanya quan van a conquerir-ho.
Però què diu Neruda? Si Casado diu que la colonització ha estat el millor que ha passat després de la romanització.
M'encantaria que Neruda digués estat a temps.
Ho va dir, eh? Sí, sí, Aznar també ho va reafirmar l'altre dia.
Ho va dir. És el període més gran de l'hombre, va dir. Vaig pensar,
sí, de la humanitat.
I a mi no m'inclou. No, va dir l'hombre. Però a part d'això, imagina't, o sigui, aquesta gent que surt fuig, o sigui, no camina, fuig de la violència, de la pobresa i de la violència extrema.
Perdona,
que acabo. Però no només fuig d'això. Aquesta gent està travessant, diguéssim, vale? Travessant tots els prejudicis que tenim de fora contra aquesta gent. O sigui, no només són víctimes d'un estat corrupte i de les elites dels seus països, evidentment, i de la corrupció, i del crim organitzat, i de la impunitat dels seus països, o sigui, no d'ells, pràcticament, de les elites, però bueno, no només tenen una responsabilitat nacional amb els seus conciutadans, que la tenen, sinó que aquesta gent viu així perquè nosaltres puguem viure com vivim. I això, que ens costa molt d'assumir, perquè la gent pensa, ho he de convertir en culpa, no ho has de convertir en culpa. És hermano migrante. Jo crec que no ho has de convertir en culpa, ho has de convertir en... Hòstia, és de tots, tio, s'ha de... O sigui, s'ha de treure aquesta idea que el món ens pertany a trossos. És totalment colonialista tenir el món separat a trossos i dir aquest tros és meu, aquest tros és teu. No és teu, és terra, tio. I si algú necessita venir i plantar, benvingut, que vingui i planti. I'm not afraid. I've been anything. Been here too long.
pares...
Em anaves a dir, perdona, és que t'he interromput abans.
No, anava a dir que l'altre dia va venir a l'Estat de Gràcia un periodista mexicà que va fer un relat de 10 històries de 10 migrants mexicans i de Sud-amèrica, de Centroamèrica.
Ah, sí, ja sé quin és.
Que explicava històries, de, per exemple, d'un nano d'Honduras que havia travessat tot el Centroamèrica per arribar als Estats Units. Sí. Una de les històries explicava un xaval d'Honduras, sí, que la seva família tenia un colmado. Tenia un colmado, així bueno, de clar. I pues, en aquest colmado, la seva àvia estava amenaçada per diversos grups criminals
clar.
I extorsionada, clar, que si no pagaven impostos, mataven. Clar. I li havien matat un tiet, li havien matat el pare.
Nosaltres,
i al final l'àvia va dir, fuig d'aquí. Sí. Aquest nen estava fugint de la mort, directament.
Absolutament.
Directament.
És que no només fugen de la pobresa i de l'exclusió social i de la impunitat, sinó que bàsicament fugen de la violència. I jo... que he viscut a Centroamèrica amb la meva filla, va arribar un moment que vaig pensar, jo, si m'hagués de quedar aquí, l'agafaria i començaria a caminar. Tot i que Centroamèrica té coses extraordinàries, però no té cap perspectiva. És molt bèstia créixer pensant, jo d'aquí no surto, tio. Jo d'aquí no surto i la meva filla d'aquí no surt. I costa molt d'entendre. I jo entenc també que s'ha de controlar el flux migratori, entenc que s'ha de controlar en el sentit de que s'ha de recolzar en els països d'origen, entenc tot això, que no es pot fer d'una manera paternalista, ho entenc tot, però aquesta gent és són les despulles del nostre sistema. O sigui, són les sobres. Mm-hmm. Són la gent que, si no fa això, treballa en condicions de semiesclavatge. Hi ha una pàgina web que jo sempre demano que la gent miri, tot i que és molt difícil fer aquest exercici, jo ho he començat moltes vegades i sempre acabo dient, hòstia, no ho puc suportar, que es diu slaveryfootprint.org. I és, tu poses, et pregunten, t'expliquen per viure com vius, quants esclaus hi ha en el món treballant per tu. Mm. Literalment, fent-te la roba, plantant-te les verdures, que diem, oh, està baratíssima, no sé on, ara els aguacates, no sé què. Hi ha una màfia que controla els aguacates en aquest país. Hi ha molta gent treballant per nosaltres. I això no ens fa culpables, perquè també jo veig molta gent que del primer món que diu, ostres, és la meva culpa i tal. No, no és la teva culpa, però sí que és la teva responsabilitat. Mm. És la teva responsabilitat mirar-los, és la teva responsabilitat mirar-los, és la teva responsabilitat que sàpiguen que els estàs acompanyant. I després, és que és com una cosa que ha cobrat vida. O sigui, són 20.000 persones movent-se a l'hora.
Ara on són?
Ara acaben de creuar Mèxic.
Estem parlant, recordem-ho, si ens enganxeu ara, estem parlant amb la Lolita Bosch de la caravana de la vergonya, que li diu ell. Com li diuen?
Ella.
I allà com li diuen? Has dit abans la caravana?
La caravana invencible. La caravana una mica l'hermana invencible. És com una mica de burla l'estat espanyol, perquè la caravana, com saps, l'armada invencible va perdre.
Sí,
no? I aleshores ells li diuen
aviam
la caravana.
Aviam com acaba la història d'aquesta caravana i si acaba també meu malament. En tot cas, on són ara, dius?
Ara acaben de passar a Mèxic. El dia 20 d'octubre
han entrat a Mèxic.
Sí, el dia 20 d'octubre van arribar a la frontera...
I Mèxic els ha deixat passar? Amb naturalitat? Mèxic, o com ha anat això?
Mèxic ara té un repte davant molt bèstia. Han creuat Guatemala, que els va deixar passar, vale? Van sortir a Honduras, els va deixar marxar, evidentment, no pot impedir la sortida dels seus ciutadans i ciutadanes. Van creuar Guatemala, que van obrir les portes i van dir passeu, i la gent sortia al carrer a donar-los bocates i aigües i roba pels nens, i entreu a casa i dutxeu-vos i tal. I llavors se'ls hi ha anat un ingent, perquè van començar 20.000 hondurenys, però ara hi ha gent de Nicaragua, hi ha gent de Guatemala que s'ha enganxat, hi ha gent que no té res més a fer que caminar. Que era una mica, jo crec que ells ho dirien d'una altra manera, el que deia el Gandhi. Gandhi deia, la pau és el camí. I jo crec que aquest camí és una de les grans marxes que s'han fet per la pau, com la del Martin Luther King o com les que es fan cada any a Srebrenica per recordar els morts del juliol del 92. Però, a part d'això, jo no dic que ells estiguin caminant com si fossin activistes, però el que fa interpel·la absolutament a tots els activistes del món que treballen per la justícia.
I què passarà quan arribin als Estats Units?
Bueno, no, què passarà quan creuen Mèxic? Això que és el problema. Bueno, per creuar ja va ser molt bèstia, perquè Mèxic va enviar gent vestides de ninjas, diguéssim, a la frontera, que jo entenc que hi hagi un moment que diguis, escolta, això s'ha de controlar, heu d'entrar, ho hem d'apuntar. Ho entenc perquè jo crec en la política i aleshores no crec que sigui bueno, que entri tothom, que tothom foti el que vulgui. No, responsablement es pot organitzar tot. Com diuen a Mèxic, todo cabe en un jarrito y sabiendo acomodar. Però s'ha de fer bé. I aleshores hi ha gent... D'entrada es van posar en el pont del riu que creua el Suyetx, que creua Guatemala i Mèxic, i es van posar allà perquè primer volien demanar asil polític per raons de violència i de pobresa. I ells volien una cosa que si s'està intentant fer a Mèxic i que a vegades en surt i a vegades no, que es diu visa de trànsit, que és et donem una visa per seguir caminant. Tu tens dret a creuar. Fins a Mèxic és un país d'emigrants i són hermanos migrantes, se'ls diu així. I aleshores hi ha gent que... Bueno, Mèxic, a l'altre costat, hi havia marimba, guitarra, mariachis, cantant l'himne hondureny, que va aquí dient «Vénganse, vénganse!» No? Llavors, hi havia molta gent, entre altres molts amics meus i amigues, que anaven allà a rebre'ls com dient «no esteu sols» i tal, perquè és el que necessiten, perquè no tenen res, tio, és una mare...
I arribaran als Estats Units, tu creus?
Jo,
què
bueno,
passarà?
Avui pensava,
la idea és aquesta, no?
La idea és arribar als Estats Units. Aleshores, primer es van posar a fer la cua per demanar asil. El pont aquest està a 10 metres d'alçada d'un riu i molts van fer el que fan habitualment, que és saltar el riu aquest amb 10 metres, caída libre, amb dos bebès, per exemple, i buscar els balseros, que és gent que et creua amb unes boles de... amb uns pneumàtics. Et cobren un dòlar i mig, 20 quetzales, per creuar.
Vale? Sí, hem vist imatges, sí.
Sí, i això és tràfic il·legal, però que la policia el veu i tal, i el tolera. I aleshores van arribar a Chiapas, però va arribar un moment en el que van empènyer la porta de la... O sigui, van arrasar amb la frontera.
Sí, sí,
no?
O sigui,
era un nivell
sí,
de desesperació tan bèstia. Aleshores, van aconseguir entrar molts, i ara a Mèxic hi ha dos reptes grans, crec jo. A Mèxic n'hi ha un que és nosaltres, que hem fet tant activisme i que som un país que figura que està treballant tant per les víctimes i tal, què farem per aquesta gent? Jo crec que hi ha molta gent que està... Bueno, hi ha molta gent a les carreteres aplaudint-los, els hi donen pasta, els hi donen menjar, molta, eh? O sigui, en cap moment estan caminant sols. Això, vaya por delante. Però a Mèxic està esclatant, i em sap greu, ja saps tu que em sap greu ben parlar malament de Mèxic, sobretot de la ciutadania, però està esclatant una bomba de xenofòbia perquè nosaltres som pobres però som més rics que ells, no?
Ja, això sempre passa.
I aleshores, sí, clar, això s'està explotant, aquesta cosa de xenofòbia. Jo avui pensava que no, que és molt probable, malauradament, però que d'alguna manera les autoritats mexicanes no pactin amb els càrtels perquè els frenin ells. Vale? Perquè les autoritats mexicanes estan... I a part les autoritats mexicanes acaba de guanyar l'esquerra, però encara no és efectiva, o sigui, no s'ha fet efectiva la seva presidència. Clar. Estem al final de la presidència del Peña Nieto i ara entrarà el López Obrador, tot i que guanya, triga uns mesos a Mèxic a entrar. Quan entri ara... estan en el dilema de dir o els salvem, diguéssim, o els ajudem a creuar, o obeïm als Estats Units, vale? Com si això ens donés alguna cosa a canvi.
Bueno,
a nivell ciutadà no ens la donarà.
Ja, ja, ja.
Però jo crec que alguns aconseguiran arribar, no tots. A mi em fa molta por els càrtels, la veritat, que és una mica les autoritats. I quan arribin allà, hi ha alguns estats, i amb aquesta me despido, que diuen, hi ha alguns estats que on la ciutadania americana té dret a disparar a la gent que entra de manera il·legal al país, com per exemple Arizona. Per tant, quan arribin allà, el Trump farà aquells acopios que fa com quan visita a Singapur per anar a parlar amb el de Corea del Nord. O sigui, farà allò que fa de bravia, d'absurditat masculina i totalment... de dir, aquí no passa nadie. Ho farà.
Ai,
tot
sí.
I tenir una dona migrant. Ho farà.
Lolita Bosch.
Jo, vamos, Honduras!
Moltes gràcies. Oh.